L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del matí d'aquest divendres, dia 14 de febrer de 2025. L'endemà, ja ho saben, que ahir, dijous, dia 13, fos el Dia Mundial de la Ràdio, però per nosaltres la ràdio és tots els dies de l'any. Avui parlarem a l'entrevista del Gomoncet amb la nostra promoció habitual i també amb les nostres xarxes socials de jocs de taula. I ho farem en un any molt especial pels protagonistes d'avui, d'una companyia que ja n'han sentit a parlar molt, moltíssim en aquesta casa, però que, com és lògic, torna a tornar-los a convidar. Per diversos motius, un d'aquests perquè ens encanten que vinguin, ens encanten els jocs de taula, i a més aquesta vegada han de venir perquè estan d'aniversari. Aquest 2025, l'editorial en qüestió, Devir, fa 25 anys. Avui en parlarem en calma amb el Quim Dorca, que ens torna a acompanyar, soci fundador i cap de màrqueting de Devir, i també acompanyat pel Benjamín Amorín, el seu director de comunicació. Avui parlarem amb el Benja i amb el Quim i amb el Benja d'aquests 25 anys de Devir. Un minut que passa de les 12 del matí, anem a saludar ja el Quim i el Benja. Benja, Quim, què tal? Molt bon dia i bona hora i benvinguts a Vilablareig. Com esteu?
Molt bon dia, encantats d'estar aquí. Per mi la primera vegada, però jo el Quim ja l'he sentit més d'una vegada en aquest espai.
M'encanta pujar per aquí perquè em quedo per aquí prop a dinar.
Dius, Benja, la teva primera vegada, però clar, tu ja havies vingut alguna altra vegada, perquè aquí passen tots els grups de música. Per exemple, si et dic Búhos, què?
Sí, i tant. No sé si els vaig acompanyar, perquè jo vaig ser tour manager de Búhos fa uns quants anys. No sé si vaig venir directament a l'emissora, però com que portava les xarxes socials de Búhos, segur que en vam parlar. I de girar per Vilablareig, doncs segur que sí, segur que...
Sí, sí, perquè més d'una vegada han passat per aquí el poble o Guillem i companyia.
Em fotrà un bon bolasso, segur que sí.
Avui, en tot cas, parlarem de Devir, parlarem de jocs de taula, com hem dit ara fa uns momentets. Ja són 25 anys de Devir, poca broma. Recordo dir-te, Quim, en una entrevista que et vam fer en El Món amb el company Quico Sallés, que el vostre origen sembla un acudit d'aquells que començava dient van un alemany i un català i passen coses.
Sí, va ser una trobada molt estranya. I quan em diuen, i qui porta això de Devir? Home, doncs hi ha un xilet, dos brasilers, un portuguès, un americà, o sigui, és gent que...
I un català,
Vull dir, bueno, català. Dos, pel Xavi perdó. Garriga també. És allò de gent que li agrada tot aquest sarau, tant del còmic com del joc de taula, com el joc de rol, com les cartes col·leccionables, que preferíem dedicar-nos a això i intentar fer un ofici del que ens agradava en comptes de quedar-nos a treballar a multinacionals o ser treballadors públics, que és el que s'ha de fer.
És el que s'ha de fer.
Diuen.
Però tu no vols ser d'aquests.
No, bueno, jo personalment jo venia de treballar multinacional, aprenent totes les coses lletges de les multinacionals, i se'm donava la possibilitat de convèncer la gent que si feia el que a mi m'agradava seria més feliç, tu, que és jugar. I ens hi vam posar, vam començar a buscar jocs, vam començar a distribuir-los, a convèncer els compradors de grans superfícies de que, home, no vengueu sempre les mateixes coses, que hi ha coses noves. Vam començar amb això fa 25 anys, molt difícil. Molt difícil. Tu pensa que l'any passat vam vendre 1,5 milió de jocs.
I ara això es diu molt fàcil.
Però, ja. Però fa 10 anys en veníem 150.000.
Hem passat de molt difícil a molt fàcil?
No, la base de jugadors és tan gran, però el número de novetats també és tan gran, que és un sector industrial o comercial en el qual hi ha moltes oportunitats, però que ja s'estan dirimint qui són els goril·les alfa de cada un dels mercats. Això ja és una cosa... I sobretot, no parlo de companyies, parlo també de títols, de jocs que han arribat per quedar-se durant molt de temps.
Avui ens ha acompanyat del Benja, vull dir, el director de comunicació, la comunicació d'una marca com és Devir, Benja.
Doncs sí, molt feliç d'estar en aquest càrrec des de fa un temps, d'exercir-lo a Devir i en aquest moment dels jocs a taula, que és una veritable onada que surfejar, i a més nosaltres doncs, trobo que ens agrada fer les coses ben fetes i a més ser pioners i trencar una miqueta els esquemes, així que molt content de tenir tots aquests reptes cada dia.
Com es comunicaria? Com a cap de director de comunicació, Benja, com definiries Devir? Com definiria aquesta marca?
Bona pregunta. Per mi Devir, tant com a director de comunicació com a fan, perquè jo abans d'estar en el meu càrrec fa 10 anys ja era molt fan de l'empresa. Devir per mi és il·lusió, és compartir experiències increïbles i són jocs molt ben parits. Llavors, per mi, la marca desprèn això, desprèn màgia, desprèn connexió, desprèn també vitalitat i desprèn també sorpresa, perquè sempre Devir intenta sortir-se de l'establert i anar un parell de passes més enllà. Ja saps que això a vegades et porta molt bon port, però també moltes vegades et porta a llocs estranys.
Home, això és allò de que som pioners de vegades.
Home, hi ha algun lloc estrany que hàgiu anat i diu aquí l'hem espifiat també? Heu fet alguna espifiada també, sí, no?
Més que espifiada, hem arribat massa d'hora. O sigui, de vegades arribem a un lloc, posem la bandera i diu tothom vindran aquí i tal, i no ha vingut ningú. Però, per exemple, gent que a tu també t'agrada molt, la gent la gent que està fent, com es diuen?
No puc ajudar.
No, editorials que estan fent ciència-ficció i estan fent fantasia heroica en català. Nosaltres vam fer la Dragonlance en català l'any 2002 i ens el tiràvem pel cap perquè en català només es podien fer...
I ara hi ha un gran mercat aquí també.
Sí, llibres d'abans de la guerra o llibres sobre el vol de la cadernera que, saps? O d'una senyora que se li ha mort la tieta i torna al poble i descobreix un secret familiar llargament amagat que li revelarà la seva veritable identitat. O sigui, nosaltres vam fer fantasia heroica i ens el tiràvem pel cap dient no, això no, no s'ha de fer en català. Bueno, doncs ara comença, vam perdre quartos pocs, però en vam perdre, i jo estic encantat de que ara hi hagi literatura fantàstica en català, saps?
Jocs de taula estan de moda, vull dir que un tant de moda que, esclar, a mi em va arribar la notícia aquesta, el Quim no m'havia dit res, el Benja tampoc m'havia dit res, i em trobo a les xarxes socials que s'ha comprat un altre segell, l'Andalús Maldito Games, i jo li dic, Quim, què ha passat aquí que no m'has dit res?
No, és que ha sigut una cosa que ha sigut una trobada amb l'Àlamo de Maldito, de que en aquest sector, això que dèiem de si anava bé o no anava bé...
Doncs... Perquè hi ha moltes compres últimament també de companyies de jocs de taula, vull dir.
Però això passa...
GDM també m'he trobat en el cas del Pac Calleu, també, que... Vull
dir... Però tots els sectors passa el mateix, és a dir, al final de l'espectacle, quan és una cosa ja institucionalitzada, queden dos grans marques globals, una gran marca o dues de locals i els independents. I és com 25.000, no 25.000 no, però diríem 500 editorials europees que van amb un camió a tota Castanya, amb una autopista, tots cap a un pont, i al pont només hi passen 6. I la gent doncs o es va quedar en els camions del costat o va intentant frenar, i això passa a tots els sectors. I en aquí el que ha passat és que Maldito ha sigut una empresa que li ha anat molt bé, ho ha fet molt bé, etc i tal, però hi ha un moment, això que us deia al començament, de que de la teva afició en fas un ofici, l'ofici no és només triar jocs, que això és un 20% de l'activitat d'una editorial. Has de pagar nòmines, has de perseguir contenidors que venen d'Alemanya o de Xina, has de contractar gent, has de fer un màrqueting adequat al tipus de coses. Hi ha moltes coses que allò esdevé una empresa. Llavors, portar una empresa és molt més difícil que només ser editor. I en aquest moment, Maldito, han sigut uns grans editors, una molt bona empresa i molt rentable, etc. Però la direcció veia que ja no feia el que li agradava fer. I aquí ha sigut quan hem vingut nosaltres i hem dit, bueno...
Però va ser un obrir tancar d'ulls, això? O ja feia temps que s'estava parlant?
Bueno, ha sigut una cosa que s'ha parat durant pràcticament un any, suposo, perquè t'has de posar d'acord, has de veure com estan els números, has de veure com quedarà la gent, però de fet, al final la gran conseqüència de tot això és que de Maldito tocarem molt poca cosa.
Clar, però volia dir, ara els jocs aquests de Maldito sortiran amb el segell encara sí, Maldito
sí,
Games?
Sí, sí, sí.
O Devir, encara serà Maldito?
Sí, sí, serà Maldito sempre més. Ja veurem en el llarg termini si anirem discriminant quin tipus de joc treu Maldito i quin treu Devir, però això és una cosa que va per llarg.
Va per llarg, eh?
Sí.
Avui conversant amb el Quim Dorca i amb el Benja d'aquests 25 anys de Devir, i és clar, avui som a divendres i avui per vosaltres un dia especial, sou aquí a la ràdio, això és gravat i els hi aviso perquè ara haurien d'estar en una localitat aquí al costat a la costa, no estaran a la platja, no hi aneu, no, a la platja en principi, o alguna escapadeta fareu?
No està en els nostres plans.
No està en els vostres plans.
Tenim moltes coses a fer.
Ho dic perquè estareu tancats divendres, dissabte i diumenge, tancats en un hotel de la localitat de Lloret de Mar per fer una cosa que es diu Devriada.
Sí. Sembla bé o no?
Sí, no, no. Devriada.
Aviam, és una idea molt antiga. Com ho expliquem, això?
A veure, això, Quim, jo recordo els meus primers anys a Devir, tu explicar-m'ho i dir-me, mira, Benja, això algun dia ho hem de fer. Això,
sí, i hem hagut d'esperar a fer anys,
sí, sí, no,
a fer anys 25.
Exacte, feia anys que... La primera vegada que em vaig sentir parlar fa molts anys i tu em deies, sí, perquè el Xavi i jo sempre havíem pensat en fer una fira residencial on la gent pugui... obviar les seves responsabilitats del dia a dia i simplement venia a jugar a jocs a taula i això era com una mena de somni recurrent.
Sí, bé, quan jo explico aquesta cosa de que no, és que jo volia fer un ofici de la meva afició, és que és veritat. Aleshores, un cop vam muntar Devir i la cosa més o menys anava bé, deia, hòstia, a mi el que m'agradaria és agafar un poble de la Terra Alta, per exemple, i tancar-lo el mes de juliol, 15 dies, i que la gent pugés allà a jugar tots aquells jocs que necessites gent compromesa durant molt de temps i, o aquells jocs que t'has comprat i no has pogut jugar perquè no has trobat amb qui i tal, i et donar un servei que em passa a mi, que compro jocs i després no els puc jugar, perquè no tinc temps, no tinc l'oportunitat, m'interrompeixen, les agendes amb els meus amics de jugar doncs no coincideixen. Llavors, donar una excusa a la gent que li agrada jugar d'anar a un lloc en el qual no l'emprenyaran. O sigui, arribaran allà i va a jugar. No va a fer una altra cosa. Però aquesta era la idea, però sempre penses, hòstia, és que això ens costarà molt quartos, hòstia, és que com ho muntem? No som una agència de viatges, nosaltres som un editor de jocs. Però jo anava explicant la idea aquesta a tots els meus col·laboradors. I com que acabes fitxant col·laboradors més intel·ligents que tu, al final, un dia... t'acorralen i et diuen tu no has de patir,
no ja Stanley,
no Stanley, déjame a mi, que deia l'Oliver Hardy, i com muntem.
Bueno, es van quadrar una mica els astres perquè nosaltres fa temps que fem una cosa que es diu Devir Fest.
Sí, en parlarem també, vull dir, ho he fet ara fa poc també, a principis del gener.
Sí, de fet, ara la fem a principis de gener, abans la fèiem en un altre moment de l'any. Però vam canviar el format i l'estem fent a principis de gener per poder donar una mica els Oscars als jocs de taula que fem nosaltres a casa internament amb molta conya, que són els Premis Un Jamón, on els nostres seguidors decideixen quin és el seu joc favorit publicat per l'editorial l'any anterior. Llavors, clar, per això ho fem a principis d'any, perquè la gent hagi pogut jugar tots els jocs de l'any anterior, no? I aquesta cosa de la Devriada cada cop l'estem fent més grossa i ens veiem que últimament doncs llogàvem un espai on hi cabien 500 persones
a Devir Fest.
La Devir Fest, m'estic liant. Per la Devir Fest llogàvem un espai que cabien 500 persones i que s'omplia doncs de forma molt, molt ràpida i amb overbooking, no? I veient que el nostre èxit a convocatòria era gran i que a la gent li agradava molt venir a jugar i a les històries que muntàvem, doncs, degut a que fèiem el 25 aniversari aquest any, va ser, ostres, Quim, allò que fa anys que parlem de la Devriada, o el fem ara, que serà el nostre aniversari, encara que perdem quartos, o això no acabarà de passar mai. No tenim una molt bona excusa i ara veiem que tenim un bon poder de convocatòria.
Clar, perquè és el que dieu, ho traieu... i en 10 minuts, un quart d'hora...
Clar, És que...
La gent no és allò de... ho sento, ja està. No hi cap ningú.
A mi no em deixen dir gaires coses al despatx perquè creo monstres que et donen feina. Sí. I a més, un moment, costen quartos. Després recuperen els quartos, però sempre costen quartos. I, clar, la de Viriada... Ah, la de Viriada, la de Viriada, la de Viriada... Bueno, ja estem... No hem començat la de Viriada, o sigui, ara hi anem. I ja estem dient... A quin altre país farem una de Viriada l'any 26?
Fora de micro m'ho pots dir? Ho puc dir, que la idea que tenies?
Sí, sí, sí.
Vols anar a Argentina?
Sí, sí, sí. Vull fer una
de Viriada. És que creiem que això que està a punt de passar, un cop més respon a una necessitat social que tenim. És a dir, per una banda, nosaltres com a editorial de Jocs de Taula sabem que hi ha la necessitat social d'ajuntar-se al voltant d'una taula i simplement gaudir del temps dels uns amb els altres, ja siguin família, ja siguin amics, i per això a tots ens agrada jugar tant a jocs de taula, perquè cada vegada aquests moments són més difícils de trobar, més cars, i els jocs de taula te'ls posen a l'abast d'una forma brutal. Doncs al final la de Viriada és una mica el mateix, ens costa moltíssim trobar temps per fer allò que més ens agrada en un espai on no ens haguem de preocupar de res més. I creiem que aquesta mena d'esdeveniments o aquesta mena de vacances somiades pels jugadors és una cosa que devem tenir tots molta necessitat, perquè d'aquesta forma s'han omplert les entrades en 10 minuts i creiem que això és una cosa global. És a dir, que si ha funcionat aquí a Barcelona, a Catalunya, per què no ha de funcionar a altres dels nostres països, com Argentina, com Mèxic?
No, jo el que em veig, es pot passar com ens ha passat amb el Devir News o amb el Devir Show i amb les de Beer Fest, que, clar, o sigui, de Beer som a molts sí, mercats, eh?
I a pràcticament 10, no?
Sí, i de vegades hi anem, i quan hi anem aprofitem per fer una de Beer Fest, una cosa d'aquestes. Però dins del mercat peninsular, tant a Portugal com a Espanya i tal, hi ha quantitat brutal de grups, de jugadors, de ciutats importants que s'emprenyen a nosaltres perquè no hi anem a fer una de Beer Fest, no? I bueno, sí, clar, jo em dedico a una altra cosa. És a dir, no podem estar fent un tour continu, però l'hem de fer, perquè home, la gent ho agraeix,
sí.
És divertit.
I que la clau de tot plegat, jo crec que parteix de molt els orígens de The Beer, que és que tot això ho fem, un, perquè ens agrada, i dos, perquè som jugadors. I ens posem a l'altra banda, no? Ostres, és que a mi si... una editorial em muntés unes vacances d'anar a jugar a jocs de taula, passar-ho superbé, una ludoteca enorme, un hotel pues, molt ben parit, tot de gent, amics nous que coneixeré, és que jo hi aniria de cap. Llavors...
Sí, és que a més no estem dient tampoc...
Però aquí hi haurà tots els jocs, vull dir, tot aquest cap de setmana, vull dir, tots, vull dir, des del primer dels primers, algun que tenim allà... I
és que no només jocs de The Beer, és que jo tinc agendades dos partides... I les dues són dos jocs que no són de Devir.
Ah, d'acord, em pensava que només era Devir.
Per una banda, Didac, tindrem una ludoteca que ara amb lo de Maldito, clar, tot s'ha multiplicat. Tenim una ludoteca amb molts jocs de Devir i molts jocs de Maldito. Quan t'estic dient molts, és que igual la ludoteca se'n va
no, clar,
a 500 sí, títols.
D'acord.
Vale? No hi seran tots els que hem publicat absolutament sempre, però n'hi haurà moltíssims. Però després la gent té completa llibertat i a més els encoratgem a que ho facin, a que portin els seus jocs a casa, siguin nostres, siguin de qualsevol altra editorial, és que ens és igual. El que volem és que la gent jugui i s'ho passi bé. Nosaltres mateixos portarem jocs que no són de Devir ni de Maldito i que tenim ganes de
jugar. Què portareu? Va, això m'interessa. Què portarà el Dorca i què portarà el Benja?
Quim, tu què portes?
Jo a la maleta he posat un Blood Bowl Team Manager, que és un joc de cartes sobre les lligues de Blood Bowl, i si no saps el que és el Blood Bowl, doncs mira, tu mateix. I...
què és Blood Bowl, per la gent que ens està escoltant?
Blood Bowl és un joc d'una mena de rugby fantàstic... inscrita dins del món de medieval fantàstic de Games Workshop, val? De Warhammer, per entendre's.
D'acord,
exacte.
I que és molt divertit, i l'hem jugat molt, i fet lligues, i totes aquestes coses.
Aquest, i què més hi has posat, dins de la maleteta?
El reglament Pocket. Bueno,
reglament o reglamentàs?
El reglament i les taules d'ASL, d'Advanced Squad Leader, perquè tinc un compromís de jugar alguns escenaris, si puc, i em deixen, i així ens ho farem.
Aquest és llarguet, eh?
No, un escenari pot durar un parell d'hores. Bueno, depèn. Si tu ataques i jo defenso, durarà 15 minuts.
Benja, què has portat?
Mira, jo he portat diverses coses, però te'n destacaré el Dune Imperium, que és un joc basat en Dune, en les novel·les sí. I en les noves pel·lícules de Villeneuve, perquè té un mode de jugadors que poden jugar 3 contra 3 i llavors és com que has de tenir 6 persones i 2 o 3 hores per endavant i bueno, és una partida bastant èpica que jo crec que si trobo el moment a la de Viriada pot ser guapo, pot ser guapo.
És que no tindrem temps de tot.
Ja. I després, per un moment més a jijis, més a gin tònics i anar-nos a anar a dormir, però amb la partida per davant, el Secret Hitler.
Hombre,
que és un joc de rols ocults on, bueno, pues, uns quants són nazis i els altres evidentment no ho són i has d'intentar descobrir qui és Hitler i matar-lo, o si ets Hitler pues matar tots els altres, evidentment. És un joc, diguem, políticament incorrecte per damunt de tot, però que t'agafa fins a 10 persones de mentir, d'enganyar, de farolejar, i a altes hores de la matinada m'ha donat moments molt bons.
Ara dieu altes hores de la matinada, la gent ja podrà anar a dormir? Perquè clar, hi ha partides que dius, ostres, a les 3 de la matinada la deixem aquí...
És una deviriada, diguem, organitzada, és a dir, sí, que la sala s'ha de netejar.
D'acord, no és allò que puc estar a les 4, quarts de 5 de la matinada jugant.
Crec que el límit eren les 3,
sí.
A les 3 la gent es fa fora de la sala principal, es neteja per estar a les 8 i mitja del matí i llesta pel dia següent.
És que penso una cosa, quan de vegades anem a Essen, que es juga molt a l'hotel, coses que t'han presentat o coses que t'han enganxat per allà, abans més que ara, hi ha una cosa que allà funcionava i que aquí no funciona, que el bar de l'hotel estava obert fins a fi. Però és que no és per fotre 25 gin tònics, és que...
Però 24 una... potser sí.
No, com feia el meu pare, no? Primer un bitxí, després un whisky. Era un bitxí, era un whisky. Era un...
La gestió de l'aigua.
La gestió de l'aigua. I, bueno, això és el que hem intentat fer aquí. O sigui, que la gent... El que més em preocupa de la deviriada és que em torno a trobar com quan tenia 16 anys...
Sí, clar, és el que deia el Benja, és com anar de colònies.
No, i convidava amics meus a jugar a casa, que els havia d'explicar el joc i tal, i seure, que s'ho passessin bé, que tinguessin berenar, i que poguessin marxar tots a les 9 perquè tinguessin temps de... Em passa el mateix, però em passa amb 300 persones.
Doncs això, fins a les 3 poden estar allà, el que passa és que, bueno, si després un diu, tio, fem l'última a la meva habitació, bueno, doncs aquí cadascú que faci el que vulgui, no? Però la sala s'habilita fins a les 3 de la matinada i torna a arrencar a 8:45.
Ho dic perquè ara hi ha molta gent també que juga en solitari. També home, ens hi podem trobar, també, això, la, però, no crec,
home,
no?
Això és una mica molt estrany.
No perquè... crec que vingui algú i digui, bueno, aneu jugant que jo faig la meva partida de tot.
Aviam, jo no només en solitari, però hi ha molts wargames que jugo o en solitari si té reglament per fer-ho, o el jugo amb esquizo, és a dir, que jugo les dues bandes. Però, home, precisament la dividida és per no haver de fer això.
No, que no us trobeu algú, no? Que digui, home, jo estic aquí, però vaig jugant amb el meu joc.
Ei, tu, nosaltres no ens hi posarem. Cadascú...
Ja sé, molt rara, eh?
Que faci el que vulgui, fins i tot hi ha algun sonat que ens ha preguntat si està obert el gimnàs. Que és com, escolta, tio, vull dir, tu has vingut aquí...
Però està obert el gimnàs o no?
Sí que està obert, sí.
D'acord. Per tant,
sí, però passarem llista. Els que vagin al gimnàs tindran un gomet.
Gomet vermell.
Sí. Quan serem?
250 persones.
I fins aquí vam tancar, vam dir 250.
Són 250 no. Més nosaltres.
No, no.
Amb nosaltres dins?
Ah, sí, no, perquè vam calcular, nosaltres vam veure l'hotel ens encanta, és increïble, i té un espai on volíem llogar la sala per jugar, no? I aquella sala té unes dimensions concretes i vam estar calculant, escolta, quantes persones poden estar en aquesta sala jugant alhora i estan en plenes condicions de confortabilitat. I vam calcular que eren unes 250. L'hotel té molta més capacitat i, de fet, és probable que en un futur molt proper puguin habilitar molts més espais perquè la gent hi pugui jugar en possibles futures edicions. Però ara mateix aquest era el nostre límit. El límit era que tu... en cap moment entressis a la deviria de jugar i diguessis no tinc taula o no tinc un espai prou còmode per jugar, sinó que tu vens i has de poder estar jugant en perfectes condicions sempre.
Clar, la gent arribarà allà i dirà on te'n poso? Perquè clar, hi haurà tants de jocs que dirà ai, quin jogo? Sí, m'agrada aquest, on te vaig?
Aviam, com que és la primera edició, tampoc podem calcular la merma.
Però ens pot passar això, no? Que hi hagin tants de jocs, que és allò que dius quan vas a un restaurant i ara jo què demano si m'agrada això, m'agrada això, m'agrada això, on te vaig?
Pot passar.
Estendalazo... Si no bueno, l'estendal n'hi ha d'haver. Bueno. Però tenim petites ajudes. Farem algunes activitats a les quals doncs, simplement vas i t'apuntes i jugues. I bueno, doncs, per la gent que estigui més indecisa o que vulgui provar un joc concret, portem algunes novetats que encara no han sortit al mercat i que sortiran properament i que podràs jugar en exclusiva.
I a quins els avanceu? Què porteu? Quines novetats? No feu això.
No, és que jo vull un.
Portem el Quorum, que és la nostra propera novetat de joc propi, que sortirà al març, creada per autors catalans i il·lustrada per Navega Tormo. És un joc de taula basat en l'Imperi Romà, on d'alguna forma hem d'aconseguir que la nostra bueno, ciutat sigui la més poderosa, sí, la més influent, fins i tot demanant el favor dels déus. I és un joc d'uns 40 minuts, de cartetes, amb una miqueta de taulell, molt xulo, i que es podrà provar en exclusiva a la Dividiada, per exemple.
El Quorum, eh?
El Quorum.
I això és català, eh?
Sí, després en tenim alguns de llicència, com per exemple vam anunciar al The Beer Fest que llançarem cap a finals d'any, de fet, el joc de Mistborn de les novel·les de Brandon Sanderson, sí, sí, sí. I és un joc de cartes de construcció de baralla que es diu precisament així, Mistborn, i que es podrà provar en exclusiva també a la Dividiada. Aquest sí en anglès, però tindràs un demostrador que t'anirà ajudant i t'anirà trobint les cartes, però com a mínim ja et podràs emportar un tastet a casa.
Clar, i com es jugarà això? Es jugarà en català, es jugarà en castellà? Perquè vindrà gent de tot arreu.
Clar, doncs cadascú que jugui el que vulgui, com si volen jugar en euskera o en japonès, és que ens és igual, la qüestió és jugar.
Portareu, per tant, amb tots els idiomes, eh? Els jocs estaran amb tots els idiomes.
Sí, n'hi haurà molts en català, evidentment, n'hi haurà en castellà, i després el que cadascú porti de casa, com si es vol portar un joc en coreà, vull dir.
No, jo la CL portaré la meva versió en català.
En aranès.
Sí, en aranès.
Clar, és que hi ha molts de clàssics, eh? Vostres, Catan, Carcassonne, el Codi Secret, Cities, el Sushigou, la Polinera Tramposa. De què més en parlareu, del vostre català? Perquè, clar, la gent veu de vir i diu, és que ho tenen pràcticament tot.
Doncs aquests que has mencionat jo crec que són alguns dels
bestsellers. Aquests hi seran segur, sí, perquè la gent dirà, per què no me l'heu portat aquest?
No, aquests hi seran. Després, per exemple, també dintre dels nostres grans clàssics hi haurien els Èxit, que són aquests jocs de...
Però d'Èxit en teniu molts, no sé si els portareu tots.
No,
si porteu Èxit ja només podeu fer una Dividiada d'Èxit.
Però
a vegades,
com t'ha comentat en Quim, també part de l'objectiu d'aquesta Dividiada és aconseguir el temps i els jugadors per poder jugar aquells jocs que no jugues habitualment. Llavors, també va adreçada a tots aquells jugadors experts que volen experiències una mica més, diguem, denses o més llargues en el temps. Llavors anem amb títols una mica més core, una mica més durs per tots aquells que el que volen és xitxa.
Sí. Aviam, igual la gent juga, hi ha alguna taula de Through the Ages, el millor, clar. La gent que es marca amb Bitokus, Guerra de l'Anell, per exemple. Hòstia, Guerra de l'Anell, ara m'has fotut.
Què passa?
No, perquè se'n diuen, vols jugar en Guerra de l'Anell?
És un joc que hi has d'anar que no t'ho penses.
Per això que...
Sí, perquè trobar el moment de jugar-lo...
Perquè va ser el vostre primer joc, no?
No.
No?
Va no. ser el Senyor dels Anells.
Per això, el Senyor dels Anells.
Es confonen.
No, War of the Ring, sí, la Guerra de l'Anell és un wargame. És un wargame.
Però el primer sí que va ser aquest.
Sí, el Senyor dels Anells. Però ara t'explicaré el War of the Ring. El War of the Ring és un joc de guerra en el qual un dels jugadors porta Sauron i l'altre porta els pobles lliures. Però té la particularitat de que, a part de portar els exèrcits, el qui porta els pobles lliures intenta destruir l'anell i Sauron intenta impedir-ho. Uh-huh. I són dos jocs a dins del mateix joc, i és un joc que és una meravella, i en 3 o 4 hores està fet. O sigui que igual, no sé, diumenge al matí, si hi ha algú...
Home, estaria guapo, eh? Un
War of the Ring.
War of the Ring. També fem algun torneig. No volíem omplir-ho de tornejos, però sí provar de fer-ne algun, per exemple, de Mindbook.
Aquí sí que seran de jocs, eh?
Sí, el diumenge al matí, com és un joc de cartes molt senzill i molt ràpid, i va molt bé per fer
i
joc competitiu.
I de Codi Secret no el feu, de Codi Secret, que és un...
No ens hem animat.
És un joc per fer de torneig, aquest, eh?
Macrotorneig.
No, més que macrotorneig, el Codi Secret és ideal per a 2:15 del matí fer dos grups de 12 i,
sí, sí,
i barallar-te.
Això vull dir, macropartida, no? En plan, amb una pantalla, projectant les paraules, això estaria molt bé. Però ja et dic, aquest any no volíem ser massa ambiciosos amb activitats, perquè és un primer any i volem que tot surti perfecte.
I a més, el que volem és que la gent s'ho passi bé. És a dir, si la gent ens diu després de la deviriada, home, haguéssiu pogut organitzar algun torneig, l'any que ve...
Sí, mai, però ja ho dic, que ja en fareu algun de torneig.
Sí, en fem un.
Sí, però si
ah, només un, eh?
Només un.
Si la gent vol estar més guiada, les guiarem. Sí, però nosaltres el que no volíem tampoc era interferir.
Exacte.
El que no anàvem a fer era la deviriada per dir, vinga, els que vulguin jugar, que tant, que passin a la sala.
A la porta 3, no, sisplau.
Això, això, no, això no, perquè va en contra de la llibertat. Sí, mira, la llibertat és un del decàleg del joc, és una de les coses bàsiques que conformen la cultura de joc. És a dir, la gent ha de ser lliure de jugar o de no jugar, saps?
Sí, i tampoc volíem aprofitar per fer màrqueting...
No, home, no.
...en accés... Bueno, en accés no, de cap mena, pràcticament. Perquè la gent ens diu, no, fareu de Beer Show o ens presentareu novetats o tal. No, és que venim aquí a jugar. Tu, jo i tots aquests.
Però la gent els vindrà a buscar, també.
Bueno, però de fet, i per exemple, presentem el quòrum perquè la gent ens ha apretat en plan...
Per tant, el presentareu, que sí que fareu una mica com David TV.
Bueno, però no,
però no
el presentem.
No tenim més remei.
És com, hi ha dos taules a aquesta hora, que el vulgui provar en exclusiva, el pot provar. Tampoc farem un esdeveniment en plan, hem portat els autors, us expliquen les coses. Aquesta setmana va de jugar. La resta de coses ja les farem.
Sí, és que és un desastre.
Volem ser molt honestos en aquest cas i posar-nos tots al barret de friki jugón i compartir-lo.
Mira, la confiança i la legitimitat en les coses que fas costen molt de guanyar i és molt fàcil perdre-les. I nosaltres no podíem muntar una deviriada per vendre la cabra. O sigui, ja la venem d'altra manera, no? Però vull dir, no, la deviriada, no?
Exacte.
Aquesta no serà la vostra última o l'única celebració d'aquest 2025, ja ho dèiem abans que havíeu fet el passat gener el debut a festa a la sala a Nau Bòstic de Barcelona. Què més farem aquest 2025 que puguem saber? Va?
Bueno, va, coses que puguem saber.
Va, no, i alguna que no puguem saber que la traurem de l'armari.
Bueno, ja la més grossa, no, Quim? Sí, que serà cap al novembre, cap al Dau.
Sí.
Aquí el repte que ens hem posat i que assolirem és portar, ja que fem 25 anys, els 25 autors de joc de taula més rellevants de la història, sí, de Devir.
Els portareu en el Dau?
Sí.
Sí.
Això sí que seran, eh?
Això és gordo, eh?
Estem parlant de 25 autors, diguem, de fama o
clar,
de caire internacional.
Clar, Carcassonne aquí, entenc que aquests hi hauran de ser.
Clar, el de Catan, pobre, bueno, pobre, simplement no està entre nosaltres, a Klaus Teuber, però sí que ho estan els seus fills.
No, volem portar el Brede, o sigui, de Carcassonne, volem portar
Nietzsche, Richard Garfield, autor de...
Jason Matthews, Francesco Nepitello, Marco Masi, sospitosos habituals.
Exacte, Phil Walker Harding, des d'Austràlia... bueno, gent de tots els països que jo crec que per primera vegada en la història s'uniran,
sí,
per un esdeveniment
i vindran a Barcelona, vull dir que
aniran al Dau
per celebrar l'autoria del joc de taula.
Per tant, el Dau aquesta vegada sí que agafarà un punt més aquest 2025, eh?
Sí, dir, sí, sí.
La gent ja comença a parlar del Dau, però aquesta vegada ja dirà,
bueno, si l'organització es porta i ens deixa prou espai,
jo hi confio plenament.
Vale. Doncs aleshores farem tot això. El que és segur és que en aquella setmana del Dau, el Dau és divendres, dissabte, diumenge, però em sembla que és el dijous a la nit que farem una Devir Fest.
Sí.
Per fer una Devir Fest a Barcelona amb els 25 autors a sac. I no sabem ni on.
No, bueno, tot això encara és una mica d'hora per nosaltres. Pensa que fins... ara, encara estem muntant detalls de la deviriada.
Exacte.
Però quan això passi és una de les properes fites.
I què més?
Home, essencialment és això.
Sí?
Les celebracions.
És a dir, ja passem de la deviriada, passem al Dau. No hi haurà res més, eh? Des del febrer fins a final d'any.
Tenim coses internes de la pròpia companyia i tenim coses més internacionals, com per exemple pues, la Mega XP a Mèxic, coses d'altre estil. Però que puguin interessar sobretot a la gent de Catalunya, jo diria que després de la deviriada ja anirem directament al
Devir Fest.
Bueno, hi ha la seu. Sí, sí, la seu, que allà... Bueno, també farem coses. També farem coses, sí, 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 sí. Després també volíem fer una celebració a Sevilla pel tema de
Maldito que fa 10 anys.
Llavors és que tenim molts aniversaris.
Fa 10 anys, a més, fa 10 anys del canal de The Beer a YouTube, també.
També, el canal de Beer TV a l'abril farà 10 anys.
Això és...
No, no, no podrem aguantar tant pastís d'aniversari.
Déu-n'hi-do. Però la feina us la busqueu, també. Vull dir, aneu rascant...
Per això no volia fer la de Viriada i aquests bojos em van venir... No, no! He vist la llum! Fem la de Viriada.
Sí, sí, però ara estàs content, Quim.
Sí, ara sí.
Però serà l'última? La primera i última? O...
Em temo que no serà l'última.
No? És a dir, serà una cosa recurrent, per tant, vull dir... No...
Sí, sí, sí.
Ens agradaria, si tot surt molt bé que cada setmana, que pinta que sí.
Però surten els problemes, perquè una cosa és internacionalitzar-ho, és a dir, una cosa que ens pot anar molt bé a Argentina, és una cosa que ens pot anar molt bé a Portugal, és una cosa que ens pot anar
però
molt
no
bé...
Però no serà sempre al mateix lloc, entenc que serà itinerant, no?
Espera-te.
Que potser algun dia Vilabrareix, també, vull dir...
Espera-te. Però això és per país, llavors, de Viriberia, doncs, què fem? Si l'hotel on ja ho hem fet i ha anat molt bé ens ofereix per 500 persones l'any que ve, repetim l'hotel o ens busquem un altre a un altre lloc de...
Sí.
Depèn, d'acord? No som una agència de viatges, eh? Nosaltres fem jocs, eh? O sigui, no sé com fer-ho, això. L'altra cosa és quin màxim de jugadors pot admetre una experiència bona. És a dir, fins a 500 està bé, menys està malament, més de 500 es converteix en una altra història, no ho sabem. O sigui, és que bueno, aviam, i anem avui, o sigui, no sabem. O sigui, sabem que serà un èxit, però n'haurem d'aprendre moltes coses i segurament equivocats en algun moment.
Després de l'esdeveniment, evidentment, ens donarem un temps per reflexionar i fins i tot, bueno, ens informarem, ja no només a la gent més propera, de què els hi ha semblat, sinó que probablement passem una enquesta per agafar el feedback de totes les persones, no? I a partir d'aquí pues, prendrem una decisió. Tot apunta a que és una cosa que ens ho passarem tots molt bé i que probablement tingui cames com per continuar en l'espai i el temps. Però també ho vam fer dins del marc de l'aniversari perquè si la cosa ens suposava massa feina o no volíem centrar-nos aquí o volíem deixar-ho com una cosa de celebració d'aniversari,
doncs fer-ne una,
pues, es feia una i no passava res.
Però no sembla que sigui el que passarà.
35 minuts avui conversant amb el Quim Dorca i amb el Benja d'aquests 25 anys de Debir. I puc dir que sou estructura d'estat? Ho puc dir?
Com?
Puc dir que sou estructura d'estat? Sí o no? M'ho deixeu dir? Si no, ja ho he dit.
Tu digues. El que passa és que no és que sigui estructura d'estat, és que actuem afortunadament independentment dels estats.
Però sou estructura.
Clar.
Clar, és que molts de vostres jocs han estat premiats amb el prestigiós Spiel des Jahres perquè la gent ens escolti, que serien els Oscars dels jocs de taula.
Mm-hmm. Bueno, no sé, jo em sé la dada, em sembla que només Caixa té més Spiels que nosaltres.
Sí.
Perquè té el monopoli del mercat grec, no hi ha ningú més que editi i ho editen pràcticament tot, però no hi ha una altra companyia, a part de Caixa, que tingui tants Spiels al seu catàleg.
Són pràcticament un trentena.
Sí.
Bueno, i ara si sumem els de Maldito igual sí que superem els...
Ostres, calla, tu!
La no havia pensat amb això, és veritat. Clar,
jo crec que ara s'hauríem de tornar a comptar, eh?
Sí, perquè Caixa no ho ha dit, no ho ha dit a tot.
Clar, sí, sí, sobretot Kenneth...
Ara potser ja sou vosaltres.
Ara podríem ser-ho. Ara
que fort! Ara amb aquesta entrevista després ja veig el Quim començant a calcular.
No, és que no ens cauran les medalles.
Sí, tenim ara, més que mai, tenim un catàleg molt heterogeni que, bueno, en certa forma inclou tots aquests jocs premiats, però també jocs de tota mena i, per exemple, doncs, en Quim és un gran fan dels Wargames i sempre diem, no?, que el catàleg de Debir va des del joc infantil pur, com per exemple el Monstre de Colors, que nosaltres n'editem el joc de taula, fins al joc més dur, expert, que et dedica setmanes a jugar-lo, que té més regles que vamos...
Però, i no fem ACL...
Tot lo del mig, també.
No traduïm ACL perquè no ens donen els drets, perquè els hem demanat.
Sí?
Sí, sí, sí. Però no ens fan cas.
En sèrio?
Sí. Sí, sí, però no passa res. Home,
no passa res, no.
És una informació que es pot donar tranquil·lament perquè vull dir, bueno, és una cosa que ens faria il·lusió, sigui o no sigui negoci, perquè és un dels jocs favorits del Xavi i probablement el meu, però no ens donen els drets. Bueno, no ens donen els drets perquè tenen la política de només editar en anglès, no perquè ho hagin donat altres idiomes. I...
Això passa amb certs títols, amb certes editorials, sobretot americanes, no? Que
sí, sí.
És com que, bueno, tot el que no sigui... mercat angloparlant.
No, és un país que el béisbol i tot això diuen les World Series, no? O sigui...
Costa molt comprar jocs de taula o llicències, per tant, sí?
Convèncer-los. A dins del que és l'ecosistema europeu, no. En el que és l'ecosistema nord-americà és una mica més complicat. Sobretot quan són companyies que són molt grans i que formen part de grups multinacionals que es pensen que ells saben el que et convé.
També et diré que per nosaltres, jo crec que el punt de canvi, perquè bueno, doncs jo, evidentment, no estic en aquestes converses, però sí que veig que ara és més fàcil que abans, no? Simplement pel fet de que ara la gent ens coneix com a editors d'un joc propi molt potent. Uh-huh. Per exemple, doncs, amb Red Cathedral o White Castle, que recentment ha aconseguit el número 100 a la BGG, que és un hit increïble. Pues clar, el tema de potenciar el joc propi fa que a nivell mundial la gent et reconegui com a un, bueno, com a un actor molt potent del sector. I a partir d'aquí jo crec que les coses són una mica més fàcils, perquè quan dius que ets de Vir ja associen el teu nom a aquells jocs increïbles i és més fàcil aconseguir treballar amb més gent.
Sí, ho volem.
Com has dit? Que no t'he escoltat?
Qui, jo?
Sí, què has dit?
Volem.
Volem.
Tu ara digues si has a SL Kim al White Castle.
Sí. No sé, vull dir, hi ha mercat, hi ha cada cop això ja em sembla que ja ho hem parlat aquí una vegada, que hi ha la globalització dolenta i la globalització bona, no? O sigui, sense la globalització bona no existiria la indústria del joc de taula modern, perquè de fet existeix, perquè quan fas una inversió de talent i de disseny, etc., sobre un joc, tu no estàs parlant en el mercat català o en el mercat fins i tot espanyol o hispanoparlant. Tu afectes directament una comunitat de jugadors que va de les Filipines fins a Sud-àfrica, passant per Groenlàndia i San Francisco. És a dir, hi ha una comunitat d'interessos construïda al voltant d'internet que té focus en saber les novetats que surten dins d'aquesta indústria. Llavors tu fas un joc i si tens els partners i els contactes ben fets, el pots treure d'una manera global fàcilment. Si és que el joc és bo i saps explicar, que aquest és un altre.
Comunicar. Això és el que li toca al Benja, eh? Comunicar els jocs de taula. Això sí. És...
Bé, és una feina molt xula, perquè com diem moltes vegades, un joc de taula, abans que t'hi relacionis, és simplement una caixa bonica, una prestatgeria amb molts colors. I...
Bueno, hi ha jocs que no, eh? Que no... Sí, ja m'arribes, eh?
Tens tota la raó.
D'acord. Hauria de ser així.
Però tu quan entres a una botiga... La teva forma de decidir quin joc et vols emportar a casa o simplement vols mirar-te'l una mica més, bueno, pues al final és una caixa de colors, no? I a partir d'aquí, doncs, la feina de comunicació consisteix en que les persones tinguin un interès previ per a aquell joc que els hi faci que quan entrin a una botiga o quan vagin a fer una compra de qualsevol mena, triïn aquell joc per davant dels altres perquè creuen que els interessarà més, no? I aquí doncs ve la nostra feina, sobretot a través d'internet, a través de les nostres xarxes socials, a través de les nostres relacions amb els influencers, de com cridar l'atenció amb els nostres productes i on ens dediquem amb més força, perquè així ho requereix, és amb el nostre joc propi. Perquè són els jocs dels quals
ningú més en pot parlar perquè no saben què.
Clar, exacte, ningú més en pot parlar.
I ara us heu posat de fort, vull dir, ara el teniu molt més en compte, els jocs propis, també.
Cert.
Sí, ha sigut una causa sobrevinguda, aquesta. És a dir, de repent, quan ens vam posar a parlar dels nostres jocs, va començar a vendre molt internacionalment. I, a més, hi ha una cosa que explicava el Benja, que és molt interessant, que és això d'explicar exactament què estem llançant, perquè ens distingim de la competència o altres jocs que surten. Però després hi ha una altra cosa que també fa la nostra comunicació, que és intentar que la gent no compra el joc que no li toca. És a dir, que deixar molt clar de què es tracta cada joc per no crear frustració, per massa complexa o per massa senzill, per massa car o per massa barat per les seves expectatives. És molt complicat, això, perquè nosaltres traiem, com diu el Benja, citant-me a mi, des de joc infantil fins a Wargame, no? Doncs, com deia l'Albert, a tothom li agrada jugar, però no a tothom li agrada jugar el mateix, i ara hi afegim en el mateix moment. És a dir, a mi em pot agradar jugar el trio, i una altra vegada jugar al White Castle i una altra vegada jugar al Daitoshi. Clar. O sigui, no tenen res a veure. Clar, jo sóc un jugador holístic, hi ha gent que no. Mm-hmm. Fins i tot hi ha gent que només juga Catan.
Sí, sí.
Però cada setmana, eh?
O sigui, ja, però i també l'hem de considerar una persona que era als jocs de taula, no? Encara que sigui una persona que només juga que no
del Catan. I tant, perquè a més... Sí, sí.
No, que són bèsties curioses, no? Per nosaltres, dins de la companyia no en tenim cap d'aquests, sinó que són persones més curioses, no? O que ens agrada molt anar variant i descobrint diferents mecàniques a diferents jocs, però hi ha una sèrie de bèsties pardes increïbles que a mi em fascinen, que els agrada trobar el pozo més fons del joc jugant-lo un cop i un altre i un altre i un altre i un altre, fins a arribar al mínim, no? al nucli d'aquell joc. I amb el Catan això passa. I tu els ensenyes un altre joc i li dius, tio, però prova la Illa Prohibida, que està guapíssim. Sí, sí, m'ha agradat molt la partida, però anem a jugar a Catan. Això passa.
Ja que parlem de Catan, Carcassonne us agrada o no?
A mi sí. A mi sí.
I el Lorca?
Com a jugador? No, o sigui, com a empresari m'agrada molt.
No, com a empresari me suposo que sí, perquè si no te'l compro.
Com a jugador, saps què passa? Que no puc exercir una pressió psicològica sobre els meus contrincants. I això és...
Cert.
És un joc que tothom juga per se. És a dir, és com quan poses nens de P3 a jugar a la mateixa cosa i cadascú juga la seva cosa a part dels altres. I això a mi no em crida massa l'atenció. I si has de jugar al Domino, doncs jugo una altra història.
Però això és el sensacional del nostre catàleg, jo penso, eh? Que no tenim, com a representants de Devir, l'obligació de dir que a tots ens fascina, perquè seria impossible i no s'ho creuria ningú.
No, perquè, clar, m'ho diu el Dorca, que és el nova mas, que el Carcassonne, ell no, com a empresari però, superbé...
Però en canvi m'encanta el Dominion o el Clank com a jocs de deck building, i com a jugador sóc un desastre. Però veus, aquests els jugo encara que perdi.
Sí, tots tenim les nostres filies i les nostres fòbies, evidentment, com a jugadors que som. Jo, per exemple, prefereixo jugar al Carcassonne que al Catan, i el Catan m'agrada, però sí que és veritat que no el jugaria amb tothom ni a tota hora, perquè és un joc on la negociació és molt important. I depèn amb qui m'assegui, pues a mi em fa mandra barallar-me amb aquella, dir-li, escolta, que me des la paja.
Sí, el que passa és que a Catan coneixes bé les persones.
Sí, sí, no. I...
Llavors, si és gaire generós o aquella persona, millor que no li demanés gaire res.
Sí, exacte.
Hi ha algun joc de taula que dieu, per què no l'he vengut més, allò que deies, a vegades? Què passa amb aquest joc, que per mi és una bèstia parda? I, per exemple, el Carcassonne...
Sí, m'agrada citar, quan ens fan aquesta pregunta, un exemple recent de l'any passat. Hi ha un joc que vam treure a propi, que a mi em sembla meravellós i que amb el Quim a més compartia amb afició i les partides més èpiques les he fet amb ell, que és el Three Ring Circus.
Oh, i tant.
Que és un joc sensacional, que per mi ho té tot. Perquè té un
preu... I va donar molt de bombo, aquest joc. Però molt de bombo.
I el bo és que va funcionar. A Gen Con, per exemple, que és on el van presentar, la fira d'Estats Units més important del joc de taula, ho va patar, vull dir, es va esgotar en res. Però no ha tingut tant d'èxit en el temps, tanta llargada, com a mi m'hagués agradat, perquè el trobo un joc excel·lent. Té un temazo, un tema increïble sobre el circ, l'origen del circ als Estats Units. Té un autor increïble, unes il·lustracions brutals, un preu boníssim, una mecànica molt xula, una dinàmica excel·lent. I no sé ben bé per què... ja no se'n parla i em fa ràbia
avui avui no estem parlant, que això és interessant.
Sí, sí, però ara m'has fotut, perquè tens raó.
Oi?
Sí.
No sé.
Sí, el que passa que la dinàmica de mantenir jocs en catàleg és que això és...
Aquí està el problema, esclar, és que sempre hi ha novetats, hi ha alguns que diuen, ei, que sóc aquí,
No, és que el que és molt difícil és fer el salt de ser un bon joc que es reedita, com Three Ring Circus, a quedar-te en el catàleg.
També diré una altra cosa, que això pot ser, que just 2 mesos després vam treure el White Castle i no es pot estar tot. I no es pot estar tot. Però,
és a dir, que un joc bo va tapar un altre joc bo.
Pot ser.
Clar, potser haguéssim hagut d'esperar més amb el White Castle.
Clar, és que m'estic confonent m'he explicat malament. No és de l'any passat, és de l'estiu de fa 2 anys. Fa un any i...
Sí, del 23.
Exacte. Sí, sí, amb aquest, bueno, doncs això, igual algun dia...
Però això va amb les collites de jocs.
Sí, i mai ho saps, eh?
Aquell any tenim molt bona collita, però jo he vist la collita del 26.
Té molt bona pinta.
I té molt bona pinta i tinc problemes en dir quan hem de llançar cada una de les coses.
Però clar, tu no saps quan et vindran jocs.
Aquí volia anar, com ho decidiu això? Aquest el trec ara, aquest m'espero final d'any.
Doncs hi ha una reunió molt seriosa, ens hem cansat molt, que sap de números de tots els històrics.
Qui en aquesta reunió, Quim, a part de tu?
Hi ha gent de publishing, hi ha gent de marketing, i gent de marketing i gent de publishing.
només aquesta gent, eh?
Sí, però som 5 o 6. I en allà... també has de conèixer molt bé quin tipus de fires internacionals anem.
Això és molt important.
També has de conèixer molt bé el calendari de quan poden estar les coses. Has de dir la intuïció de qui de la competència pot treure coses en cada moment.
Van mirar molt la competència, sí?
Ho has de tenir present.
Sí?
Més
sí.
Que la
hi ha molta gent que diu, és igual la competència que vagi fent.
No,
això bastia, no, això qui ho diu. Molta gent diu, m'és igual la competència que vagi fent.
Jo crec que la competència en concret, no ho sé, però les tendències sí que
sí,
són
molt importants. Jo no parlo d'una marca en concret.
Exacte.
I et dic que si has de treure un joc que porti miniatures, què és millor treure, a Anglaterra o als Estats Units? Això és una pregunta seriosa. I són dues maneres de presentar el joc al mercat d'una forma diferent.
I no hi ha resposta.
Bona, no hi ha resposta. Simplement... Llavors, depèn dels títols. Si portes un joc que és molt americà, això et porta a portar el de miniatures, a portar-lo, a presentar-lo a Anglaterra. Però això són coses de calendari, de quant temps és necessari per coure la cosa i després comprometre't amb dates d'entrega i tot això, que és molt complicat a un any i mig vista.
Són molts factors a tenir en compte. I després coses que tu no pots controlar, com per exemple temes logístics o temes de producció, que al final, bueno, pues enterboleixen la nostra feina.
Però per això jugo Wargames, per portar una empresa. És a dir, és sabut que el millor plan per prendre, o sigui, estratègic o tàctic per prendre una posició o prendre tal, dura exactament el temps que trigues en posar-te en contacte amb l'enemic. O sigui, a la que xoques amb l'enemic has de canviar tot el plan i has d'adaptar tot el plan a les coses que tenies previstes. I això passa amb el mercat i passa amb els jocs.
Totalment.
Vaja, quan parlem de comprensió lectora, vull dir, perquè les dades, suposo que vosaltres sou gent informada, aneu veient les dades, i per jugar a jocs de taula has de tenir, en molts de casos, comprensió lectora bastant...
Mira, és tan important aquest tema que nosaltres hem començat el
TV
per això.
Per això us ho treia, esclar, mires les dades de la gent que està pujant i dius...
Aviam, però això afortunadament no és responsabilitat nostra.
No, però...
però clar, no.
Estem immersos.
Però és horrorós, home, nosaltres tenim molts
amics. No és responsabilitat vostra, però esteu fent jocs de taula.
Sí, sí, està clar, però per això també fem tutorials, perquè la gent els pugui veure a YouTube, però això ja fa 10 anys que ho vam veure nosaltres. Aviam, els nostres mercats tenen els pitjors nivells de comprensió lectora del món occidental. Ja està. Itàlia, Espanya... Portugal està molt millor, francament, i Latinoamèrica. I per això vam començar a David TV i a fer tutorials de tot, perquè la gent llegeix un reglament i després, si he tingut la sort d'entendre'l, després ha de tenir la maestria de poder-lo explicar, que no tothom ho sap fer, i per això fem els tutorials. Però això, tots els nostres... Tinc molts amics que són professors universitaris, i el que diuen en privat suposo que no ho deuen de poder dir els claustres, però és que no és que la gent no sàpiga redactar, és que no sap llegir a primer de carrera.
Primer de carrera?
Sí.
Tenim un problema, un problemàs per mi, però anem tirant.
Tenen molt, molt ben desenvolupats els valors. No sé per què em foto en aquest jardí, és un vídeo ple de piranyes que m'has preparat. És un drama, home. Nosaltres el que sabem és que tenim una activitat que almenys la gent que intenta fer l'esforç pot sortir-se'n d'aquesta dinàmica. Val?
I que potencia tot això, no? Que al final és una... Que si a tu t'agrada jugar a jocs de taula, et posaràs les piles amb la comprensió lectora, amb explicar les coses... Per exemple, bueno, podem parlar del projecte Ludoforta breument.
Oh, sisplau.
Hi ha molts profes que a vegades més dita que porten el joc de taula a l'aula.
Sí.
I en concret hi ha un cas que ens fascina moltíssim, que és un projecte anomenat Ludoforta, que es va iniciar a un institut de Torreforta, que és un barri bastant complicat, amb moltíssima immigració, i bueno, pues és un barri difícil de les rodalies de Tarragona, on un profe d'educació física de fet va començar aquest projecte i es dedicava en principi a que la gent, en comptes de sortir al pati a jugar el que fos, dos o tres dies per setmana es dediquessin a jugar a jocs de taula. Això va anar evolucionant fins a convertir-se en una assignatura optativa i a dia d'avui ja és, bueno, pues tot un ens en si mateix, on un munt de nois i noies joves que no sabien parlar català es dediquen a llegir reglaments en català i a explicar-los a alumnes més joves que ells i a posar-se a jugar tots en hora del pati, com a assignatura optativa i fins i tot els caps de setmana, i han creat veritables fanàtics dels jocs de taula de persones que, ja us dic, no es,
estem parlant
no
de coses, reals, en el sentit de que aquests nanos no poden jugar a casa seva perquè no tenen una taula prou,
sí, sí,
prou decent com per jugar-los a casa. Estem parlant de nanos que van voler venir al DAU i es van escapar de casa el cap de setmana per venir al DAU.
Es van colar el tren.
I es van colar el tren per venir al DAU.
I els pares trucant als profes, on està el fill?
I la conseqüència de tot això, al cap d'uns pocs anys de fer-ho, és que aquests nanos no només són els monitors de la majoria d'events que hi ha a Tarragona al voltant del joc, sinó que ara estan fent un programa específic per residències d'avis, on aquests nanos van a residències a fer jugar els avis. O sigui, quan passa això, doncs dius, bueno, doncs almenys estàs en un sector, en una cosa que fa que les coses més o menys a nivell personal i a nivell de felicitat i societat, doncs la gent ho agraeixi.
Acabo. 57 minuts, ens queden 3 minuts perquè siguin la 1. Què us sembla si parlem del català?
Bueno, molt bé.
Bé? Sí. Hem fet 57 minuts en català i cap problema, no?
Sí. Bueno, nosaltres portem... Sembla, ho vam mirar, no? Que era el 70%, no, el 70% del que és joc propi, absolutament la majoria és en català. I del joc llicenciat cada cop més.
És a dir, sí, sí. S'ha de poder jugar en català i nosaltres fem tot el possible perquè així sigui.
Tant a taula com a rol, que també fem l'esforç.
Quim Dorca, Benja Amorín, no sé si voldríeu afegir alguna cosa més quan ja pràcticament és la 1 del migdia.
No, que esperem que vagi bé la debiliada, que no ens porti...
Passeu-me fotos, vull dir...
Farem enveja a tothom.
Ja m'enviareu alguna foteta, sí, així per veure com us està anant.
Vinga.
Molt bé, i moltes gràcies per convidar-nos aquí en aquest aniversari que esperem celebrar amb tots vosaltres.
Clar, l'aniversari se fa cada any, vull dir, clar.
Bueno, l'efemèride.
L'efemèride. És que és curiós, després penses això, que portes, per exemple, 25 anys viscuts, teoria, però la meitat te'ls passes dormint, no? Per tant, si són 25 anys, potser serien 12 i mig.
Ah, m'has fotut.
Necessitem dormir també, forma part.
Clar, perquè clar, no els has viscut aquells anys,
jo dormo,
no?
6 hores diàries, no sé tu.
Sí, bueno, també estaria per aquí, però clar, la gent que dorm 8 o 9 no són 25 anys sencers. Perquè no els vius.
Ostres, jo faig molta feina somiant, tio.
M'estic posant filosòfic, però...
Una mica.
Quim Dorca, Benja Amorín, que tingueu un molt bon dia i que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.